Fins a les 7 del matí, Mans, amb Quim Rotllan. Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
Bon dia, bona hora, bon diumenge, bon primer diumenge d'agost. Benvinguts al Mans, a tota l'arrel, amb tota la cultura popular i l'associacionisme a la Ràdio Nacional. Avui al Mans ens farem ressò de dues propostes musicals molt suggeridores que us hem presentat aquesta mateixa temporada, Carola Ortiz i els Boc, dos projectes que exploren nous camins a partir de les músiques d'arrel o d'una sonoritat molt pròpia. També farem una nova aturada a la música de cobla a partir del fons de Ramon Serrat. Descobrirem l'imprescindible d'aquest compositor per entendre també la preservació del seu patrimoni coblístic. I serem amb la Dolors Joanola a la producció i Quim Rotllan a la direcció i locució.
Folk, arrel i paisatge sonor. Del Mans a Catalunya Ràdio.
Som-hi, doncs, benvinguts al Mans. Les primeres a sonar aquest diumenge 2 d'agost seran l'Star de Relena des de les preguntes Siberiaix a la rana.
Siberiaix a la rana, al gamello i a la cabra. Siberiaix a la rana, al gamello i a la cabra. Bilbilicos y gacelas rodeando por la plaza. Bilbilicos y gacelas rodeando por la plaza. Si oyeras ya la flauta, el tambor y la mandolina, tañendo una melodía, celebrando una alegría, es que llega armadas con victorias y con gracias, es que llegan las armadas con victorias y con gracias. Vencen y se verán, choquen y se verán. Y mancevica, adelante va la hija del rey única y mancevica, con un baile más hermoso que la rosa en el mes de mayo, con un baile más hermoso que la rosa en el mes de mayo. Y el padre con tristeza primo, te daré en sacrificio. El que me reciba, primo, te daré en sacrificio.
Lo que a Dios es prometido hay que cumplir, padre mío. Solo dos meses te pido para llorar cerca del río.
En el aire vuelan hierbos que contienen el destino. En el aire vuelan hierbos que contienen el destino. Vencen y se verán, choquen y se verán. 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 Vencen y se verán.
Aquestes eren les Tarta Relena, des de les preguntes Siberiaix a la rana, una Tarta Relena que estan fent gires internacionals brutals i que avui tindreu l'oportunitat de sentir a Camprodon, al Festival Microclima, on també hi haurà Minibus Intergalàctic, Anna Andreu, Mazzoni i el Remei de Calafresco.
Amor viu i present, reviu en cada instant, ple en cada moment, tristo i boig al mateix temps.
La Carola Ortiz ens convida a mirar més enllà del temps, del record i de la matèria. Amb el seu nou treball enllà, la cantant, clarinetista i compositora garenca uneix música i poesia en un viatge íntim i espiritual nascut de la complicitat amb el poeta maresmenc Darío Ola Urtua. Un disc que respira calma, bellesa, profunditat i que fa conviure l'habanera, el fado, el tango i el jazz més mediterrani. En parlem tot seguit amb la Carola Ortiz d'aquest enllà. Bon dia, Carola.
Bon dia, Quim.
Anem molt justos, que tot just el Cantarera sortia, què fa? Un any i mig? Dos? No arriba, no?
Dos anys, sí, dos anys. Va sortir el novembre del 23.
I ara tenim aquest enllà. Què ha passat? Que has tingut pressa?
No, de fet, jo no volia pas treure un disc, no estaven en els meus plans, però en Darío Ola Urtua, que és el poeta de tots els temes i productor executiu, em va fer un encàrrec, em va fer un encàrrec. Ell volia incloure un disc en un llibre d'artista, perquè ell és, això, doncs, té molts poemes i mescla amb artistes gràfics, no? Pintors i pintores. I llavors, bueno, va començar demanant-me quatre poemes d'aquest llibre d'artista i van quedar tan xulos que em va dir, escolta, què fem amb això? Dic, bueno, si jo el vaig veure animat i dic, si vols, fem un disc. I em va dir, val, vinga, avanti. I sí, una passada, un regalàs.
Com el descobreixes tu, el Darío? Com has anat entrant en el seu imaginari i en la seva poètica?
Bueno, és una persona amb la que jo vaig connectar de seguida, la veritat. El vaig conèixer fa 7 o 8 anys i em va dir, a mi m'agrada molt el jazz en fusió amb altres músiques. I vaig pensar, ostres, fantàstic, vull dir, segur que li agradarà el que faig, no? Però això llavors van passar 3 o 4 anys i llavors vaig fer un concert de Peccata Beata a Argentona i ell estava a primera fila i ja vaig veure que va sortir encantat, no? I llavors al cap d'uns mesos em va trucar per fer un concert a casa seva, que ell té a dins de la seva finca, té una ermita, l'ermita del Viver, que és una ermita històrica d'aquí a Argentona, i bueno, que és un espai preciós, i vam fer un concert allà de Peccata Beata i bueno, encantat, ell em va dir organitza el que vulguis aquí, o sigui, de seguida es va crear molta complicitat entre nosaltres. Ell també és un gran amant de l'art, sobretot l'art plàstic, o sigui, del jazz i l'art plàstic, que, bueno, és una mica el que ha fet el meu pare, o sigui, pintor i músic de jazz. Vull dir que és que de seguida, saps, vam connectar moltíssim. I aleshores, al cap, després d'aquest concert, el que, bueno, ell em mencionava que algunes artistes havien musicalitzat els seus poemes i tal, però, bueno, jo estava amb Cantarides ja en producció i a muerte, no? I de cop em va dir això i, bueno, vaig provar, vaig pensar aviam, perquè, clar, en Peccata Beata vaig escollir poetes, vaig llegir centenars de llibres i vaig escollir poetes dones, històries molt potents, molt fortes, no?, com de sang i fetge i llàgrimes, i aquests eren, doncs, més, bueno, més planers, potser, més, no?, no tan intensos. I la veritat és que em vaig sorprendre. Sí, em va agradar. I, bueno, han sortit, per exemple, un Seguirem rodant, que és una cançó, una rumba catalana, que, bueno, que és com un himne gairebé ja, perquè és que l'he cantat a diversos concerts i l'ensenyo, l'acabo cantant amb el públic i és màgia, vull dir, és una passada.
Aquesta vegada et veiem molt més anant, com ho podríem dir, cap al fado, cap a uns ritmes potser més interns, interiors, excepte el Seguirem rodant, eh?
Sí, aviam, també, clar, en Darío, bueno, és una altra quinta. Et dic, els poemes també, aviam, per exemple, hi ha el foc, que és un tango, però exacte, o sigui, hi ha el Seguirem rodant i el foc.
Miro les teves flames a la llar de foc. Escolto la remor del teu vent calent, aquell que revolta quan parla.
I després la resta sí, són poesies tranquil·les. És que aquests poemes tenen una part molt bonica de contemplació, no? Hi ha molta contemplació de la natura, de la ciclicitat de la vida, parla molt de l'espai, de la pausa, del més enllà, de l'infinit, del sol i la lluna en aquell moment que es troben, no? Doncs això, són cançons que m'inspiraven potser un tempo més lent. Que en directe sempre ho fem més ràpid.
Sempre va, però exacte.
Sí, els tempos
això també passa. Musicalment t'has acompanyat amb en Sandrine Robiliard i en Bartolomeu Berenguy, que ja us, diguem que ja teniu una carrera feta, eh?
Sí, també perquè, aviam, jo tenia clar que hi havia molt de romanticisme també en aquests poemes, perquè ell és un, com jo, som dos romàntics també, que ens hem trobat, i, bueno, de seguida, a més, que a part ja coneixia el trio, I, bueno, ell estava enamorat d'aquest trio i, clar, jo ja li vaig proposar amb això i em va dir, fantàstic, però és que jo ja ho vaig veure, no? Que aquí és una mica la mentalitat de productora que tinc, no? De buscar equips i de dir, vale, quina sonoritat. I llavors, home, pel material dels poemes, per ell, no? Per tot el context, va ser com aquest trio. I a part que m'encanta tocar amb ells, i la veritat que estic molt contenta d'haver repetit un format, no? En dos discos, perquè el que cada disc que faig és un món, però aquest és com una continuació dolça i més, no, més tranquil·la, més pausada, de Peccata Beata.
I potser en el futur, més enllà de l'esperança, hi trobarem realitats que ara són somnis.
Atem ara si amb algun dels temes, ja us he apuntat, aquest seguirem rodant, que va ser l'avançament, crec recordar, té un punt rumbero, però és molt mediterrani. Només d'entrar dius, ui, cap on anem?
On estem, no? El videoclip també és molt oriental. Sí, una mica en el videoclip hi ha aquesta cosa, no? Aquest encontre d'Orient i Occident, no? D'aquests personatges que venen d'Orient, amb aquests elements orientals, aquestes alfombres, aquestes llànties, i l'Occident, que som nosaltres, no? Amb formació de jazz, de clàssica, i és aquest punt, no? Que visualment es veu amb aquesta dansa sufi, aquest gir, que és el rodar, no? El rodar per connectar-nos al rodar del cosmos, no? Dels planetes, de la vida, les petites morts, els petits renaixements, que també és un concepte més espiritual. Com més a Orient vas, més el dia a dia està, sobretot a la Índia seria el màxim, però vull dir, és com que ells ens porten aquests valors i aquests colors musicals i ho mesclem, doncs, amb l'harmonia més europea, però, bueno, també hi ha aquest toc una mica flamenco, no?, de la rumba. Vull dir, és una mica la meva vida, el meu camí, no?, musical i personal en aquest moment.
Acabats.
ja fa anys, però...
I sorprenentment, almenys a mi m'ha portat una havanera, que és aquest quan la lluna, el tema que obre el disc.
Ja vaig escriure una havanera amb sirena de Cata Beata, però és que aquest disc, clar, jo el vaig fer sense una pretensió, sense una exigència, que és la que ens posem, vamos, crec que la majoria d'artistes, quan dient, anem a fer un disc, no? Llavors aquest, clar, com que jo no ho sabia, doncs vaig dir, bueno, va, doncs fem així. Al principi era un encàrrec i havia d'anar dins un llibre d'artista. Dic, bueno, fem-ho així, no? I després vaig dir, doncs per què no? Treure un disc a trio de cançons boniques, senzilletes, sense 50.000 formes, sense 50.000 capes, i una orquestra allà darrere, i algo bonic, no?, bucòlic, i que arribi, no? Perquè sí que és senzill, però és que la senzillesa de vegades és el que arriba més, no? Sí, i llavors aquesta manera, doncs, m'agrada molt. Sí. És, de fet, és de les que més m'agraden. És molt tendre, bueno, és que el poema és molt tendre.
Les lletres dels diversos temes, dels 8 temes que hi ha moments tendríssims, ens parla també de cicles, d'esperança, sobretot, també, i això sí. També, en un moment com el que vivim, s'agraeix moltíssim posar una mica de poesia i de llum al que estem vivint. Escolta'm, doncs res, Carola, contents de tenir notícies teves d'aquest nou treball, aquest enllà, aquest regal que t'ha portat les circumstàncies de la vida. Gràcies per tenir la trucada, Carola.
Moltes gràcies, Quim.
T'escolti el cor bategar, acarona'm un suau amb la mà. Deixo el meu cap entre els teus pits, és quan m'enveeix la serenor i la pau. Em cal sentir de prop l'escalfor, em cal sentir el teu cos acollit. Necessito la tendresa al meu costat. coronen sovint per sentir. Són moments de pau infinita, són instants de goig absolut. Em cal sentir-te en l'abraçada, cos a cos, fusió de dos en un.
A Carona, des del treball en Llan Carola Ortiz i la poesia de Darío Olaórtua.
El Mans, la cultura que no surt als grans titulars, però omple carrers i places.
Thank you. I seguim ara, ens anem cap al món de la cobla, amb aquest so de cobla que us oferim a Catalunya Música. Avui us parlem de Ramon Serrat, un compositor que us assegurem que és per descobrir. En parlem amb la Laura Valls.
Perquè farem una visita al fons d'un compositor per descobrir la seva obra a través de manuscrits, documents i fotografies conservades. La nostra primera parada és la Biblioteca de Catalunya, on es conserva el fons de Ramon Serrat i Fajula, director, intèrpret i compositor, nascut l'any 1883 a Sant Joan de les Abadeses. Un fons on trobem la seva obra musical, que comprèn per una banda doncs, música coral i música per a veu i piano, amb text d'escriptors propers a Ramon Serrat, i per l'altra, música instrumental, que inclou gèneres, d'entre els que destaca la sardana amb gairebé 100 títols. El fons va ser una donació de la família, que a la mort del compositor el va ampliar amb nova documentació i el va cedir a la institució l'any 2008. Serrat, com dèiem, va néixer el 4 d'agost de 1883 a Sant Joan de les Abadeses, on va passar la infantesa i joventut fins l'any 1908. A partir de llavors, i per qüestions laborals, viuria a Ribes de Freser, Olot, Granollers, Casa de la Selva, Ripoll i Terrassa, on va morir l'any 1944. Però la seva vida sempre va estar molt lligada a la seva vila natal, cosa que apreciem, de fet, en la seva obra sardanista. En el seu fons trobem la relació del seu catàleg amb les sardanes que fan referència a Sant Joan de les Abadesses i en són, doncs, una vintena. També en una carta escrita a un amic, ja cap al final de la seva vida, on escriu: Amic, contínuament remembro amb delectació el nostre volgut poble de Sant Joan. Digue'm un altre poble de les belleses del nostre. Jo parlaria sempre d'ell recordant coses boniques.
I per què va haver de marxar, pobre, si estava tan a gust allà?
Bueno, per sort va viure a llocs, per exemple, Ripoll, que està prou a prop, així que...
Sí, però Terrassa no.
No,
poder per motius, no. Si ell era músic, potser per motius també professionals.
Clar.
D'estar més, desenvolupar,
sí, sí. No més en un punt central del país per poder anar tot arreu més ràpid.
Perquè eren ciutats musicalment més importants. Tot i això, ja hem vist com la seva carrera professional, això que diem, no?, el va portar a viure a altres indrets de Catalunya i, de fet, la seva primera sardana l'escriu l'any 1910 a Granollers, on s'incorpora a la cobla El Cendrés. Allà compondrà La Font del Cubilà, que és un tema molt santjoaní. És on s'anaven a ballar sardanes l'últim dia de les festes de setembre i, per cert, on es diu que Maragall es va inspirar per escriure La Vaca Cega.
Carai,
una mica
tot lligat. Ho
lliguem tot, perquè recordem que també hi ha un poema.
Som tan renaixentistes,
una sardana. Doncs sí, escoltem en primer lloc la seva primera composició, La Font del Cubilà, que va escriure amb 26-27 anys.
Thank you.
Aquesta era La Font del Cubilar, de Ramon Serrat, interpretada per la Cobla Els Mongrins, amb la direcció de Martí Camós.
Menys prejudicis, més cobla.
Doncs ja escoltàvem aquesta sardana que dèiem que era del 1910, això, 26, 27 anys, que tampoc no és molt aviat per als estàndards de l'època, no? També hem de pensar que en aquest moment tenia una formació de caire més autodidacta, cosa que canviarà en aquests anys. Després d'estar un any a Granollers, va traslladar-se a Casa de la Selva, on va ser un dels fundadors de la Cobla Selvatana. Quan va marxar com a tenorista, el va substituir Josep Coll, que després...
Carai, faria llarga carrera.
Exacte. Ha sigut un dels grans noms en la història d'aquest instrument. Ens situem, doncs, al 1915, quan arriba a Ripoll, i allà comença un període destacat en la seva vida professional. També fundarà una cobla, la Cobla de l'Aliança, dirigirà el cor Flor de Maig, i és fundador i director de l'Orfeó de Ripoll. En l'àmbit de la composició escriu algunes de les sardanes més conegudes de la seva producció, com Pel fill de que no vindrà, Nit serena o Neu rodona. Probablement en aquesta època inicia les lliçons que va rebre d'Enric Morera. Un aspecte que al seu fons descobrim perquè doncs, conserva el seu tractat d'harmonia, exercicis de contrapunt i fuga de Ramon Serrat que estan corregits i comentats per Enric Morera.
Quina meravella aquesta època amb aquests personatges, no?
I tant, i aquesta educació una mica per correspondència no? que podia fer Enric Morera i que es va apuntar a molta gent. No? També tenim el certificat del 30 de juny de 1925 on ens diu Enric Morera que certifica que Ramon Serrat ha hecho todos los estudios de armonía, contrapunto, fuga y composición bajo mi dirección y de manera brillante.
I quan el sol se'n va a la posta, l'arbre que llora el seu fullam, poc a poquet se'n va a la costa, els balladors damunt del camp, i sobre llum de trins de sol, el volle d'un arbre de l'escut, que va cercant el cel on vola, l'escut d'anyona s'hi ha perdut.
Cursos a distància d'Enric Morera.
Això es feia abans, molt estudiar per correspondència, no?
El va considerar doncs, un alumne destacat.
Brillant, com a mínim. Sí.
Amb la Cobla a l'Aliança, en aquesta època tocaran per primer cop a Núria, un fet que recorda la sardana que ara us proposem. Camí de Núria. I el manuscrit hològraf, el mateix compositor, ens indica que es va estrenar el 13 de novembre de 1921 a Barcelona. Escoltem, doncs, amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, dirigida per Xavier Pagès.
Thank you.
Camí de Núria, de Ramon Serrat, amb la cobla Sant Jordi. Hem anat en aquest cas amb un enregistrament del 2004 dirigit per Xavier Pagès i promogut des de l'agrupació sardanista de Vic.
Seguim doncs en aquest repàs biogràfic. Ara comentàvem fora micros que un dels motius pels quals va anar a Ripoll,
insospitat,
bastant divertit,
no?
I insospitat, a part de les qüestions laborals, és perquè li va tocar la loteria.
61.561.000
traslladar amb la família.
El bordo de Nadal, suposem, no?
No sé exactament quina, però bueno, una que els va permetre doncs anar en aquesta vila i la seva dona va poder obrir una botiga.
I en el seu fons hi has trobat alguna cosa d'això?
Un bitllet de la loteria, per exemple.
Va guardar o no?
Segur que està conservat, ara no recordo exactament si hi ha el bitllet o no, però sí que hi ha referències.
Home, si hi ha el bitllet és que no el va cobrar.
Ah, és veritat.
Petit error.
Es nota que no jugo a la loteria.
No.
Ni m'ha tocat mai.
Doncs, Sami, ja tenim més motius dels seus desplaçaments, en aquest cas de Ramon Serrat. On ens situem ara?
Doncs anem a l'any 1925, on li va sorgir l'oportunitat a ell i a la seva filla Núria, que tocava el piano, de treballar a l'Escola Municipal de Terrassa. És per això que es convertirà en la seva nova llar, on serà director d'aquesta escola i fundador i director de la banda municipal. Ja veiem que doncs, va estar en moltes formacions, no? I fins i tot en va fundar diverses al llarg de la seva vida i els va dirigir. Això què significa? Doncs que disminuirà una miqueta la seva activitat com a instrumentista, però també prendrà importància la composició al marge de la cobla, per a piano, cant coral, orquestra, òpera... I destaquem que va veure la gran majoria de la seva obra, si no tota, estrenada, fet bastant singular, que no és habitual en els compositors catalans, per desgràcia.
Exacte.
De l'etapa terrassenca, molt fructífera a nivell laboral, tractant-se d'una població activa a nivell cultural i musical, us proposem la sardana Dansaires Egarencs. Serrat la dedica en el seu manuscrit hològraf al foment de la sardana i està signada a Terrassa l'any 1936. Aquesta és Dansaires Egarencs, interpretada per la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, dirigida per Jesús Ventura.
Thank you.
Aquesta era Dansaires Agarencs, de Ramon Serrat, interpretada per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, inclosa en el disc Terrassa, Ciutat Pubilla, de la Sardana, de 1998, dirigit per Jesús Ventura.
I acabem ja aquest repàs biogràfic del compositor que us hem ofert avui a partir del seu fons, escoltant una de les últimes sardanes que va escriure, amb data maig 1944, l'any mateix de la seva mort. Es tracta de Pregària, una sardana íntima, que té com a protagonista l'instrument que tant el va acompanyar en la seva vida, la tenora. La sentirem en melodies emotives, mentre els altres instruments de la cobla ho complementen amb paisatges corals fins a arribar a l'expressiu tutti final. La versió que escoltem és de la cobla Selvatana, enregistrada en el disc Selvatana 100 anys.
Bye.
Aquesta era Pregària de Ramon Serrat amb la cobla Salvadana, en un enregistrament històric recollit en l'edició del 2013 d'aquests 100 anys de la Salvadana.
El diumenge comença amb bona música. És temps de Mans.
Sou a Catalunya Ràdio, sou al Mans, a la Ràdio Nacional, en tota l'arrel. Ara anem a descobrir noves propostes musicals al voltant d'aquesta música tradicional i popular. Avui ho fem amb els Boc.
Si sona gralla amb groove, ets al Mans.
I ara seguirem per Mallorca, perquè ens arriba el retorn d'un dels grups més potents de l'escena folk de l'illa. Són els Boc. Torna amb el treball de Verses dues torres, un disc que manté el so mediterrani, l'energia i la festa, però noves textures i una mirada segurament més madura. Per conèixer tots els detalls d'aquest disc i d'aquesta nova etapa, en parlem amb el seu líder i fundador, Joan Frontera. Bon dia, Joan.
Com anem?
Escolta, quines són les dues torres, per començar?
Aquí hi ha una miqueta de tema, perquè oficialment no són les dues que nosaltres tenim a la portada. Tenim la Torre d'en Sauron, i després l'altra és la d'en Saruman. La d'en Saruman, per mi que se diu Othrank, no sé com se... Clar, nosaltres hem portat aquestes dues, però realment no és la d'en Sauron que hauria de ser. Hauria de ser una altra, no me'n recordo el nom tècnic, val? Però és una que està de camí cap a Mordor. La Torre d'en Sauron és la Torre d'en Sauron, i ha de sortir la Torre d'en Sauron. Per tant, la part del lore aquí va anar un poc cap al... i varen ficar les dues torres com els va agradar a nosaltres.
En aquest cas, ja ens dona pistes, d'alguna manera, de qui sou els Boc, què treballeu... hauríem de qualificar-vos com un grup de metal folk, podríem dir, amb arrels molt arrelades a Mallorca?
És molt difícil poder definir el grup, perquè no només hem passat per diferents èpoques, sinó per estils molt diversos. Si anava a mirar temes més antics, tenim des de temes de trio amb violoncel, superclàssics, música rotllo tarantela, com a... O sigui, hi ha moltíssima varietat, fins i tot hi ha un tema que és com a swinguero, amb arranjament més de swing, però el que passa és que sí que històricament, a poc a poc, hem anat cap a la part aquesta més de rock i de cada vegada anem una mica més cap a aquesta obscuritat que ens dona el metal. Per als puristes del metal, no crec que siguem metal pur. Jo escolt metal i no sonen aquell tipus de metal. Però sí que és com una espècie de metal melòdic. Diríem que és una espècie de metal progressiu o folk metal progressiu en tocs de diverses coses.
Aquest treball ens dibuixa però el moment que esteu, com ho treballeu, aquest punt metal fosc que estàs dient, però alhora no deixeu de cap de les maneres aquests instruments, aquesta sonoritat i fins i tot rítmiques que ens porten a les illes tranquil·lament, a Mallorca, en aquest cas.
Sí. De fet, bueno, nosaltres, o sigui, és un grup instrumental, purament. Tot i que tenim dues col·laboracions en el disc, el grup és purament instrumental. La composició, o sigui, els instruments, per qui no m'ho hagi sentit, tenim, evidentment, la colla de Xeremies, que és la nostra sonoritat tradicional de les illes, hi ha altres formacions, però com a la colla de Xeremies, o sigui, Fabiol, Tamborino, Xeremies, és la base, val? O com a la nostra bandera. Però després també altres instruments tradicionals. Històricament han passat llaüt, hi ha hagut mandolina, guitarró, actualment també hi ha banjo, tenim whistles irlandesos, violí, no sé si vos ho he dit, flauta travessera, no sé si m'ho estic deixant qualcú, acordió, clarinet, no sé si t'ho he dit, hi ha piano, o sigui, hi ha moltíssimes, moltíssimes coses, i el que feim és anar combinant compositivament, perquè al final jugam amb un desavantatge o amb un avantatge. L'avantatge és que, clar, el no tenir cantant et serveix que hi ha una part de població que els hi és més difícil perquè no estan basades en aquest tipus de llenguatge. Però en el mateix temps mos permet ser molt més dinàmics. El tema no és una veu que canta un estrofa, un estribillo, que està molt bé i és superrespectable i tot és increïble. Però nosaltres anem un poc en el nostre rotllo i els temes van evolucionant i van canviant de sonoritats. No? Moltes vegades mos diuen que som un grup que conta històries sense dir res, no només musicalment. I mos encanta que vols dir això.
Aquest és el vostre quart treball. El 2011 apareixia el primer web, vau passar per les 1001 cabretes, i la darrera, de fet, és la que obria aquesta trilogia que esteu fent al voltant de Tolkien. La darrera era la comunitat d'Antoni Bardo, i ara arriba aquestes les dues torres. Caldrà esperar el tercer, m'imagino.
Home, clar. Sí. No, és que encara no te puc dir nom perquè no està negociat internament, però serà algo relacionat amb el nom de la tercera pel·lícula, o l'estat llibre.
Què us ha agafat del Tolkien? Què és el que us atrapa?
No tots els grups són superfriquis, però molts dels grups són molt friquis. Crec que tothom que ha estat dins es, quan te xerres molt friqui, és una cosa molt oberta, val? Qualcuns jugam a Magic, qualcuns jugam a Warhammer, qualcuns jugam a videojocs, qualcuns jugam a joc de taula, qualcuns jugam a tot el que t'estic contant, qualcuns llegeixen moltíssim. Evoquen com ha creat un univers allà on se van mesclant les influències que tenim culturals que mos agraden i mos apassionen, i feim el nostre propi lore, el nostre propi univers. El Senyor dels Anells, bueno, el Senyor dels Anells, jo crec que per no te diré per tots els friquis, però per molt dels friquis és com un abans i un després. Evidentment els llibres tenen molt d'anys, no? Però jo crec que a partir de les pel·lis del que és 2002, no sé, bueno, por ahí, a començament del 2000, que se varen fer les pel·lícules amb en Peter Jackson i tal, ja dius, jo ho record que se me posa la pell de gallina. S'abans i després per el mundillo que és friqui, no? Com que som uns quants de dins el grup que pitjam cap aquí, pitjant cap aquí, i doncs així a poc ho hem anat enllaçant. De totes maneres, connecta amb una altra cosa. Com t'he comentat, nosaltres anem generant el nostre lore. Tradicionalment, ens juntàvem els 8 integrants, fèiem un pot de cachondeo i anaven sortint les històries i els personatges que ens anem inventant. Ara en aquest disc, les històries, els ha fet un dels meus germans, en Pere Frontera, doncs va agafar totes les històries, totes les idees que havia d'això. Hem de fer un tema de Nesmigol. Doncs han fet Nesmicol. En lloc de Nesmigol, en Nesmicol. O en lloc d'en Gandalf, doncs és en Gundalf de pistola. O Gundalf, el pipes, que pipes poden ser pipes de fumar, pipes de pistoles, o pipes, o sigui, tonteries, saps? Hi ha moltíssima de màgia dins tot això, però tenim un tema dedicat a en Harry Potter, n'hi ha un dedicat a Warhammer, no en aquest disc. Hi ha temes dedicats a moltíssims d'univers.
Sí. I a més, amb un punt d'ironia moltes vegades. Noms com això, el que deies, no? El Harry Potter es converteix en un Gory Potter i la pedra fenomenal. lloc he llegit que plantejava una mena de ball de vot futurista. També us definiria d'alguna manera?
Encara m'està demanant una cosa que no sé si la puc dir. Vale, jo te respondré mitja la punyeta. Vale? És a dir, hi ha un tema, el darrer del disc, que se diu ball de rock, amb G. Però és perquè això feim una conya entre el ball rock, el ball rock dels dimonis del Senyor dels Anells, el ball rocks i el ball de vot mallorquí. La imatge és molt divertida perquè són dos ball rocks tocant un fabiol, saltes de xeremies i dimonis que estan ballant ball de bo. Tot, o sigui, el nostre univers és tot estens irònic i tonteries, però és guai perquè al final molt genera la nostra xona. És que hem preparat un ball i no sé si ja està publicat, però un d'això. Ens agrada molt el show, les tonteries, riure i damunt l'escenari. Ens agrada la col·laboració amb el públic i hem preparat una cosa per la presentació. Que no sé si està publicada perquè ja no duc les xarxes i no la vull.
No haurem d'estar pendent.
Així, ja gran hype. Venga.
Un dels títols que també sorprèn és aquesta Aina Unicorn.
Un unicorn, idò. Aquest no és friqui. Aquest no és friqui. És senzillament, dins el grup tenim la tradició que quan un dels membres es para, idò, li feim un tema a la seva filla, o al seu fill. Històricament ja en tenim un grapat, perquè hi ha el tema d'en Rock, que és de Rockabook, després hi ha el d'en Bly, que és Big Bly, després tenim el de... Quan m'has dit abans, saps? El primer disc, que se diu a la comunitat d'en Toni Bardo. En Toni Bardo és el fill de la bateria. Bueno, doncs pues, Naina és la meva filla, la meva primera filla. I en què tenim més, lo que com que m'ho havíem aturat 5 anys, ara anem a darrere, els propers dies t'entrà...
Els següents, exacte.
Exacte. Naino, i el va triar ella. O sigui, li varen fer el tema i li varen dir que escollís un nom que li agradàs. Clar, és una nina de 6 anys, li flipen els unicorns i va dir, bueno, pues, ai, un unicorn, pues ja està, per endins.
Parlàvem abans de col·laboracions. Una és la Cristina Van Roy amb aquest A l'abismo del gel. Qui és la Cristina?
Sí.
Com hi heu treballat?
Bueno, mira, amb aquest tema també té història, perquè resulta, nosaltres ens van separar fa 5 anys, bueno, ara ja fa 6, bueno, és igual, quan ens van separar, del 2019, nosaltres ens van fer com un aniversari, ara un cumpleaños de 10 anys, van fer un superconcert, superincreïble, i per aquest dia van preparar el cant de l'Abismo del Hell, dedicat també al Senyor dels Anells, a l'Abismo del Hell, bueno, res. El tema és que això és un tema que està gravat fa 5 anys, i clar, o sigui, dins la composició, bueno, no sé, jo tenia clar que volia una cantant d'òpera i ens varen posar en contacte perquè aquesta Lota és amiga del violinista d'en Xisco, director d'orquestra, està basat en... i la varen dur per fer aquesta gravació. Com a anècdota o com a curiositat, aquest tema no el tocam en directe. En aquell concert va ser la introducció. Nosaltres abans dels concerts sempre disparam una intro, que aquesta era la que era, bueno, el darrer concert aquell que varen fer era aquesta la introducció. Ara això és el que disparam en el final del concert i l'introducció dels concerts és el cant dels porcells, evidentment que és el cant del cant dels ocells, però són nosaltres el cant dels porcells, que de nosaltres som cantants, no? Però bueno, mos feia gràcia.
És l'altra col·laboració també, en aquest cas amb un cantant que té nom d'un altre cantant, que es diu Miquel Gil.
Miguel Gil, que és un company del grup, sobretot d'en Jaume Rosselló, que és un dels nostres guitarristes, és un cantant de metal, i clar, cercàvem aquesta sonoritat de cant mongol tradicional, i clar, nosaltres no ho sabem fer, però sí que aquest lot, mira, doncs dona la casualitat que és amic del grup i va voler col·laborar amb nosaltres.
Doncs són alguns dels temes, algunes de les col·laboracions que hi han en aquest nou treball dels Boc de Verses Dues Torres, aquest univers Tolkien passat per la illa de Mallorca, en aquest cas, Joan. Joan, gràcies per atendre la trucada del programa. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies.
Formigues de Mordor, des del Diverses Dues Torres. Són els Boc, amb aquesta novetat que ens presenten aquí a Alicant Mans.
Cançons que connecten amb la terra.
I així tanquem el Mans d'aquest diumenge. Esperem haver-vos fet companyia aquest matí. La setmana que ve tornarem, com sempre, a partir de les 6 del matí i fins a les 7, amb més protagonistes i més tradicions per continuar explicant. A la producció, Dolors Genola, i qui us parla, Quim Rotllant. Marxarem amb les Filomena i el tema Festa, Festa, inclòs en el Tra, Tra, Tro, el primer treball d'aquesta formació. Si les voleu veure en directe, divendres vinent, el proper 7 d'agost, actuen al Festival amb So de Cobla, a Palamós, al Baix Empordà, una proposta molt especial on es fusionarà la seva música amb la sonoritat dels instruments de la cobla. Que acabeu de passar un diumenge, que tingueu una bona setmana. Ens retrobem dissabte.
Sento gralles i timbals. És el toc de matinades que anuncia un dia gran. Passo ràpid al carrer, ja res no em pot aturar, que avui és festa major i tots junts hem d'esmorzar. Amb la panxa ben contenta cap al centre vaig corrent, que el seguís i ja s'acosta. Quin xivarri, quanta gent!
les colles alçant castells. La pinya aguanta ben ferma mentre el pom de dalt ja hi és. I al costat amb una gresca i el cant improvisat. Guitarras i acordions animen el vermut cruzat. Després toca agafar forces, anem a casa a dinar. Que en el nou ens fets pels meus avis, avui ningú no hi pot faltar.
Torna a vibrar amb els mots.